Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tota la gent que ens escolteu per internet. Benvinguts a un nou Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Una pena, una veritable pena, certament lamentable, que hi hagi gent que desfogui les seves frustracions amb comentaris racistes i discriminatoris. Això és el que han fet un seguit d'usuaris de Twitter, tants com 17.500 que han tuitejat o retuitejat un seguit de comentaris antisemites arran de la victòria del Maccabi de Tel Aviv davant del Real Madrid a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet de Milà. Comentaris que no es poden reproduir, que han mobilitzat a diferents comunitats d'israelians que han decidit presentar una denúncia col·lectiva davant la Fiscalia. I a tot això, l'Eurolliga ha emès un comunicat en el qual condemna els comentaris racistes i discriminatoris apareguts en les xarxes socials contra el Maccabi de Tel Aviv. Afegeix que no cessarà en els seus esforços per eliminar tot tipus de discriminació i erradicar aquest tipus d'actituds racistes i conclou dient que col·laborarà amb les autoritats per acabar amb aquests comportaments discriminatoris. Mentrestant, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dit que la policia actuarà sobre els que llancen comentaris contra els jueus a les xarxes socials i no ha descartat que hi hagi detencions davant la denúncia col·lectiva presentada per associacions de la comunitat jueva a Catalunya contra aquests 17.500 usuaris de Twitter que van publicar comentaris antisemites després de la victòria del Maccabi a la final de Milà. Entre aquestes comunitats trobem la comunitat israelita de Barcelona. I ens escolta ara ja el seu president, Uriel Benguigui. Bona nit.
Hola, bona nit.
La denúncia col·lectiva ja està presentada?
Sí, va estar presentada ahir a la una del migdia i amb tota la resta de associacions d'amistat amb Israel i amb el poble jueu.
Et sentim una mica malament. No sé si és possible, Jordi, millorar l'àudio, però vaja, ho intentem en tot cas. Una denúncia contra 17.500 usuaris de Twitter.
Sí. De fet, hi ha dos categories dins de la denúncia. Hi ha 5 persones que han estat identificades amb fotos i amb el seu nom, perquè al Twitter tu pots posar el teu nom i cognom o pots posar un pseudònim. La gent que ha posat nom i cognom pues han estat identificades i són aquestes persones les que se denuncia per un odi tipificat, per un delicte tipificat al Codi Penal, que és el delicte d'apologia de l'antisemitisme, i després 17.692 persones que han o bé retuitejat o bé pegat un hashtag amb el nom puto judío. El hashtag deia puto judío. I 17.000 persones han posat aquest hashtag als seus tuits.
De fet, crec que diumenge a la nit, lamentablement...
Va ser trending topic.
Exacte, no? Putos judíos va ser trending topic a Espanya.
Això és molt lamentable. I és per això que hem dit prou. Que clar, aquí hi havia una tendència... Jo sóc president de la comunitat des de fa 3 mesos. Jo sóc un noi jove, tinc 34 anys, tinc una mentalitat potser una mica més diferent dels meus predecessors, per un tema normal, de generació. I aquí la gent, quan sortia als diaris o a internet, a qualsevol comentari anti-jueu, la gent deia, bueno, no passa res, ja passarà. I arriba un moment on has de dir prou, t'has de plantar. I a mi el que m'ha agradat de tot això és el suport que hem tingut, sobretot, de la gent no jueva, perquè això és un problema de tots. Aquí estem a les portes d'unes eleccions europees i si no som capaços d'entendre que si no volem una altra catàstrofe europea, hem tots de fer-nos responsables de cuidar-nos com a éssers humans, tots, no, això no té sentit, això d'Europa no té sentit.
Uriel, t'ha sorprès tot això? Tota aquesta llau lamentable de tuits, tot el que ha succeït?
No. M'ha sorprès perquè Espanya, segons el darrer estudi, és el tercer país més antisemita del món, de l'Europa occidental. El tercer país més antisemita, més antijueu d'Europa occidental. Per tant, entra dins de la trista normalitat, però això són enquestes que es fan a gent anònima amb preguntes com, per exemple, nois, fins als 16 anys, que se li demana a tu t'agradaria tenir un company de classe que fos jueu, i un 59% de nois, diuen que no, sense conèixer un jueu, perquè a Espanya hi ha 40.000 jueus, i són molt pocs. O sigui, que ell no odia els jueus sense conèixer-los. En fi.
I això al segle XXI?
Això què, perdó?
Al segle XXI.
Al segle XXI, absolutament.
I què s'ha de fer? O com s'ha d'erradicar? Com s'ha d'erradicar tot això?
Bé, nosaltres fem el que... I per això deia, com deia abans, és una tasca que hem de fer entre tots, perquè nosaltres com a col·lectiu, que som una religió, o sigui, gent normal que practica una religió que té una identitat afegida a una altra identitat, perquè els jueus catalans ens sentim jueus i ens sentim catalans. I dins dels jueus catalans hi ha jueus catalans que senten catalans i espanyols, o que es senten només espanyols, o que es senten, jo què sé, o cadascú té la seva... que són del Barça, de l'Espanyol, del Madrid, de l'Atleti, del Betis... Vull dir, hi ha gent que té... les identitats són complementàries. I només és això. No només és només això. O sigui, és una identitat, una religió... I si la gent no és capaç d'entendre que per un partit de bàsquet no pots fer al·lusions denigrants amb la major barbàrie, tragèdia viscuda a Europa i al món, és que no hem après res de l'Holocaust. No hem après absolutament res de l'Holocaust. Mm-hmm.
Però tu creus que són comentaris fets des de la ira que produeix un partit de bàsquet?
Jo no vull justificar... Mira, quan jo soc molt del Barça, ¿vale? Quan el Barça perd, pues, lògicament tinc el meu cabreo amb la perdó de l'expressió. ¿Vale?
Sí, sí.
Però bueno, una cosa és dir, hosti, pues que mal que ho ha fet el Madrid, o que mal que ho ha fet el Barça, o l'entrenador que vagi al carrer, i una altra cosa molt diferent és fer una associació absurda d'idees de que el Maccabi ha guanyat al Madrid, i el Maccabi és un equip de Tel Aviv,
sí,
i Tel Aviv és d'Israel, i Israel és el país dels jueus, pues ara posa a insultar els jueus, però a més amb uns insults de judíos a la càmera de gas.
Sí, escolta, irreproduïbles.
A mi em preguntaven, companys vostres, si s'han de reproduir aquest missatge. Jo aprecio que no ho vulgueu reproduir vosaltres, però s'ha de sensibilitzar la gent. És com el debat de si s'han de fer pel·lícules de la Shoah, de l'Holocaust o no. Bueno, jo sóc partidari que es facin perquè la gent vegi el que va passar. S'ha de veure i s'ha d'escoltar i s'ha d'explicar, i s'ha de parlar d'aquests missatges. Jo sé que no s'ha de fer de manera no sensible, però és que la gent ha d'entendre per què hem posat aquesta denúncia.
Mm-hmm.
Ho ha d'entendre. I he de dir que hem rebut molt suport a la gent, a la televisió, a la gent pel carrer, la gent s'apropava a la seu de la comunitat on està la sinagoga, gent anònima, no jueva, que ha vingut a dir-nos estem amb vosaltres, enviant mails. Ja era hora de que els jueus diguéssiu prou, perquè aquí hem viscut una mica bueno, amagats. Com el jueu, tu vas pel carrer i no saps si aquest és jueu o no ho és, i com la gent podia, bueno, pensava que com que aquí a Espanya no viuen jueus, pues bueno, pots dir el que vulguis. I això s'ha acabat. Mm. Això s'ha acabat.
El que em pregunto, Uriel, és per què, no sé, tu tindràs la resposta, imagino, per què només comunitats catalanes heu pres aquesta...
He d'aclarir que la comunitat israelita de Barcelona, de la qual soc president, forma part i és cofundadora de la Federació de Comunitats Judies d'Espanya.
Ah, val, d'acord.
I la Federació de Comunitats dona total suport a aquesta denúncia. S'ha fet des d'aquí perquè un grup d'associacions pro-israelianes d'aquí ho van proposar. Hem de dir que nosaltres no hem redactat la denúncia. Va ser proposada per un altre col·lectiu d'amics d'Israel i nosaltres el que hem fet és liderar com a comunitat més, uh-huh, bueno, més antiga i més representativa, junt amb les altres, uh-huh, liderar aquesta denúncia.
Mm, molt bé, queda explicat aleshores. Ja per acabar, què espereu amb aquesta denúncia col·lectiva? Què espereu que succeeixi?
Bueno, dos coses. Primer, una part judicial, la justícia parlarà i ja farà el seu camí. Aquí hi ha una vessant també diplomàtica, perquè hem de recordar que Twitter és una companyia americana i que és molt difícil, però bueno, algun cop s'ha de fer. És molt difícil demanar-li a Twitter, a Califòrnia, que doni les dades dels 17.000 anònims.
L'adreça IP de l'usuari.
És una lluita, perquè això al final caurà pel seu propi pes. Al final caurà pel seu propi pes. I quan això, si això arribés a ser massiu, no tan sols amb el tema jueu, sinó si demà alguna persona digués en un altre insult cap a qualsevol altre col·lectiu, estaríem parlant del mateix. Pues al final suposo que el fet de que el delicte tingui lloc a Europa ha de diguem-ne, manar sobre el fet de que el mitjà emissor sigui una empresa privada americana. Uh-huh. I, per tant, bueno, la justícia farà el seu camí. I d'altra banda, hi ha una vessant instructiva i d'explicar que això no es pot fer i que hi ha certes línies vermelles que no es poden traspassar. I això sí que ho estem aconseguint i crec que és feina de tots, de vosaltres periodistes, de nosaltres activistes de diferents col·lectius minoritaris i dels polítics i de tots. Doncs... Els educadors, molt important l'educació. Sí. Molt important l'educació.
Doncs dit queda. Uriel Benguigui, president de la comunitat israelita de Barcelona, gràcies per atendre'ns avui al Bàsquet al Dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs aquí queda la denúncia presentada per associacions a la comunitat jueva a Catalunya, també amb el suport, com ara explicava el seu president, de comunitats que també s'han sumat a la causa, doncs, d'altres indrets d'Espanya, contra aquests 17.500 usuaris, o més de 17.500 usuaris de Twitter que van publicar, tuitejar o retuitejar comentaris antisemites després de la victòria del Maccabi de Tel Aviv a la final de l'Eurolliga d'aquest diumenge davant del Real Madrid. Veurem què passa a partir d'ara. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I a tot això, parlant de bàsquet, sabeu que el Barça juga avui, ho fa 3:15 al seu partit pendent de la 33a jornada de la Lliga Endesa i que ho fa a la pista de l'Estudiantes. Ahir ho va fer un Madrid que es retrobava amb la victòria després de la derrota a la final de l'Eurolliga i superava el Guipúscoa per 81-72 i s'assegura amb aquest triomf ja matemàticament la primera plaça de la Lliga regular a una jornada del final. Veurem què serà capaç de fer avui l'equip de Xavi Pascual, que ja té assegurada la tercera plaça del campionat. I em queda pendent saludar a l'equip del Bàsquet al Dia, amb l'Adrià Santa Susagna i el control tècnic, el Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
tot plegat en un bàsquet al dia en el que escoltarem a Todorovic i Huertas parlant del partit d'avui a la pista de l'Estudiantes. Passarem per Madrid a veure què es va dir ahir després de la victòria contra el Guipúscoa. Ens espera el millor jugador jove de la Lliga Endesa 2013-2014. Guillem Vives, base del Fiat Joventut, passa avui pel bàsquet al dia. Parlarem de bàsquet i de l'American Basketball Campus amb el seu director i coordinador, Rodrigo de la Fuente. I per tancar el programa farem tertúlia amb l'ex-ACB Tomàs Jofresa i el periodista Miquel Cardona. Amb tot això, fins a 9:15, estigueu preparats per veure amb nosaltres el millor bàsquet. I abans, però, toca repassar noms, notícies de la jornada amb l'Adrià. Bona nit.
Bona nit.
Parlem de la CB i del Madrid.
Victòria balsàmica contra el Guipúscoa per 81-72 i d'aquesta manera els de Pablo Laso certifiquen ja la primera plaça de la Lliga regular. Això en un partit on va debutar Justa, de 17 anys, i Mirotic i Rudi van ser baixa.
Els millors joves.
A més de Guillem Vives del Fiat Joventut, trobem a Àlex Abrines del Barça, Walter Tavares del Gran Canària, Marcus Eriksson de la Bruixa d'Or i a Cristal Porzingis del Cajasol.
Supercopa Endesa.
Ja es va definint els equips que aniran a la Supercopa Endesa 2014-2015. El València hi anirà com a campió de l'Eurocup, el Laboral Cucha com a anfitrió i el Madrid com a guanyador de la Copa del Rei.
Anem amb la Deco Plata, hem de parlar del Prat.
Es juga aquest divendres guanyar la final de la Deco Plata. Són Moja, Palma, el Prat porta un 2-0 i té el primer matchball a partir de les 9 del vespre.
Anem a Europa, parlem de l'ajuda per Sèrbia i Bòsnia.
Jugadors de la Lliga Endesa com Paunic, Radovic, Anjusic, Stima, Kohusic criden a la població perquè ajudin a Sèrbia i a Bòsnia després de les catastròfiques inundacions.
Eurolliga.
A més, un comunicat on condemna els insults racistes i discriminatoris publicats a les xarxes socials a causa de la victòria del Maccabi sobre el Madrid a la final de l'Eurolliga. El ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, diu que la policia actuarà i no descarta detencions. A més, les comunitats israelianes han denunciat ja els més de 17.500 usuaris que van tuitejar o retuitejar comentaris antisemites.
Alemanya.
Aquest vespre el Bayern juga de nou al quart partit de quarts contra Ludwigsburg. De moment dominen els de Munic per 2-1, però s'ha de repartir el partit jugat diumenge per una irregularitat arbitral que va perjudicar els locals.
Turquia.
Definides les semifinals de la Lliga Turca són Galatasaray, Bambit i Pinar Fenerbahçe.
Grècia.
Acabada la semifinal, ja tenim la final de la Lliga Grega i serà la clàssica Olympiakos Panathinaikos, després que derrotessin en semifinals el Panionios i el PAOK, respectivament, el primer partit aquest dijous amb avantatge de camp pels verds.
Oriol Valls.
El tècnic català dirigirà la temporada vinent al Toulouse, equip de Rosselló, que és a la quarta categoria del bàsquet francès. En aquest equip hi juga ja des de fa dues temporades Jonathan Barceló.
I acabem amb la NBA de Bobcats a Hornets.
La franquícia de Charlotte ha decidit tornar al passat i deixar de dir-se Bobcats per tornar al tradicional Hornets.
I aquesta matinada,
Miami Heat ha empatat l'eliminatòria i situa l'1-1 i la victòria ha estat 87-83 contra els Pacers d'Indiana. Hem de destacar els 25 punts de Lance Stephenson, els 13 rebots de Roy Hibbert i les 7 assistències també de Stephenson.
Doncs queden repassats els noms, les notícies del dia d'avui dimecres 21 de maig de 2014. Hem de parlar del Madrid, també del Barça, però abans toca parlar amb el millor jugador jove de la Lliga Endesa 2013-2014.
Hola, soc Quino Colom, del 20 Mobile Estudiantes, i viu el millor bàsquet a Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs com cada temporada, quan s'apropa al final de la Lliga regular, és moment de conèixer els millors jugadors de la temporada i en aquest cas ja sabem qui és el millor jove jugador. Jugador jove, vaja, després de recollir els vots de tècnics, jugadors, periodistes i també aficionats, els 8,4 punts, 3,4 rebots, 4,2 assistències i 10,8 de valoració de mitjana. Fet que Guillem Vives aquesta temporada li hagi valgut per rebre aquest reconeixement al millor jugador jove de la Lliga Endesa 2013-2014. Hola, Guillem, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Escolta, t'ho diuen a principi de temporada i què dius?
Pues no, ni se'm passava al cap que podria optar el premi i bueno, així han anat les coses i molt content, però a principi de temporada crec que ni jo ni poques persones s'ho creien que podria arribar a optar el premi i guanyar-lo.
Home, pocs jugadors poden accedir, no?, a un guardó com aquest i per fer-ho has de fer un primer any, una primera temporada espectacular.
Sí, la veritat és que estic molt content de com han anat les coses en el meu primer any. Sí que col·lectivament m'hauria agradat que el joventut pues, hagués arribat el més a dalt possible que hagués pogut. És a dir, per nosaltres entre el play-off ens hagués fet molta il·lusió i crec que ho podríem haver aconseguit, però bueno, ara ja més fredament pues, estic content de que m'hagin donat tanta confiança, tants minuts, que hagi agafat molta experiència en el meu primer any i bueno, molt content de com ha anat individualment la temporada.
Tens confiança, òbviament, amb tu mateix, saps del que ets capaç de fer, però t'has arribat a sorprendre tu mateix?
No, perquè a mesura que anava passant els partits i ja... Pues, jo ho veies com una normalitat. Potser sí que ara, quan acaba l'any, i potser veus vídeos de quan... Bueno, ma mare m'ho ha dit a dia de veient el partit que com havia canviat de l'any passat, que estava jugant amb el Prat ara aquest any. Pues, són coses que tu, al final, quan vas veient vídeos anteriors i això, pues, ho vas notant, però durant l'any sí que no... Personalment no ho he notat i bueno, pues sí que he vist que he progressat en moltes coses i això m'ha fet valer per optar al guardó i guanyar-lo.
I el que queda, no? Estem parlant només de la teva primera temporada a la CB.
Sí, em van dir que els de FB.com, els de FB, que podria l'any que ve encara puc optar al guardó i lluitaré per defensar el títol i bueno, em queda molt per endavant, treballaré el màxim per ser millor jugador, per ser millor l'equip i bueno, així serà les meves temporades.
És a dir, que l'any que ve pots tornar a ser el millor jugador jove de la Lliga, vaja.
Bueno, això m'ho han explicat, sí, potser pot canviar, però segons el que em van dir, sí, i com et dic, un orgull defensar-lo i ho intentaré fer.
Amb tu aprofita, que la joventut dura el que dura, no, tampoc dura massa, eh?
Exacte.
Aprofita-ho ara.
D'aprofitar-ho i, bueno, queda molt.
Escolta, quins són els punts forts de Guillem Vives?
Bueno, no sóc jo molt de dir les meves coses bones, sinó que prefereixo que l'entrenador pues, les digui i la gent que em coneix, però...
Bueno, la gent que et coneix, o l'entrenador, quan parla amb tu i et destaca les coses bones, què et diu?
Bueno, sobretot que tinc... que s'hi hagi molt bé el bàsquet, que tinc un bon cap per aquest esport i que, bueno, que soc conscient de les meves limitacions, dels meus encerts i que sobretot sempre escolto els jugadors, tots els jugadors, sobretot els veterans, els entrenadors, per intentar anar millorant dia a dia i, bueno, ser treballador, ser conscient de que he de millorar moltes coses i crec que això és dels meus punts forts, que valoro el que estic fent ara, però sé que hi ha moltes coses a millorar i intento dia a dia, entreno, partit a partit, pues, anar-les polint i, bueno, així seguiré.
I què s'ha de polir encara?
Bueno, moltes coses. Crec que tots els jugadors pues, han de polir molts detalls. En aquest cas, pues, sobretot per mi col·lectivament pues, saber llegir millor els minuts finals de partits, perquè potser en aquest aspecte ho hem patit en l'equip i jo com a base pues, que he jugat en aquests minuts pues, potser ho he notat. Després el llançament, tirs lliures, llançament exterior, que pugui amenaçar una mica més ofensivament i bueno, moltes, és que hi ha moltes coses que això també es va guanyar amb el temps, amb l'experiència de jugar partits i bueno, però sé que encara queda molt i intentaré millorar les coses per ser encara millor jugador.
Escolta, Guillem, hi ha algun partit d'aquesta temporada que t'hagi marcat especialment?
Bueno, ja, aquí a l'Olímpic sí que n'he disfrutat molts de sortir del partit molt, molt feliç, de veure que la gent està molt contenta, amb l'equip i et podria recordar el partit del Baskonia, crec que tots vam estar molt, molt feliços i bueno, sobretot també recordo el partit del Barça, que tot i perdre pues, la gent es va implicar molt, ens van ajudar molt durant tot el partit i també personalment el del CAI, que m'ha sortit un partit molt bo i la gent va disfrutar molt al camp, a mi em va animar molt i bueno, sobretot els partits olímpics són els que m'han agradat més per la gent com t'animava i però n'hi ha molts, també la victòria, ara recordo la victòria a Màlaga a l'últim segon amb un bàsquet del Tarik que, que ens vam tornar bojos allà al vestidor i bueno, són records que es queden de tot l'any.
I parlant de tu, crec, ho he escoltat i no sé on ara, la veritat, però crec que a principi de temporada, quan et diuen que tu fas el salt al primer equip, tindries al costat Albert Oliver.
Sí, és veritat.
És així, bueno, no? O sigui, vull dir que el club creia que tot acabaria bé i que Oliver seguiria el fet juvenil d'aquesta temporada. Finalment no va poder ser, però al principi la parella era Oliver i Guillem Vives.
Sí, bueno, jo... A veure, ells em van dir que estava a prop la renovació de l'Albert, però això, no era gens oficial i que,
sí.
Que bueno, estava entre dos equips i que la penya era un d'ells i que possiblement arribaria.
Però després la cosa no acaba bé i de sobte et trobes tu pues amb el pes, no? de ser primer base, no? Del Fiat Joventut, que tampoc és fàcil.
Sí, la veritat és que de mica en mica pues, em vaig anar trobant en el rol de base titular amb la confiança d'entrenador i que em va dipositar molts minuts i molta confiança al Salva i bueno, no ho he viscut com una pressió añadida de ser el base titular i bueno, amb molta normalitat pues, van anar passant així les coses i molt content de que la gent confiés en mi, tant el club, els jugadors, companys, perquè em tenen molta confiança dins del camp, m'escolten, que és molt important i bueno, molt content d'haver assolit aquest rol pues, molt bé i molt content.
Escolta, quan siguis un gran, gran jugador, juguis on juguis, quina importància tindrà i quin record tindràs de Salva Maldonado?
No, molt bona. Crec que ja ser el primer entrenador professional a la Lliga CB pues ja és un record que aquí es queda i bueno, estic molt content de que hi ha pocs entrenadors que donin tanta confiança a un jugador jove amb 20 anys que acaba de debutar a la Lliga i que pugui jugar tants minuts. Pues, sempre estaré agraït a això, perquè crec que pocs jugadors ho poden dir, ho poden valorar i jo ho valoro molt. I bueno, sempre estaré agraït i molt content que el Salva pues, em tingués en el meu primer any i m'hagués corregit les coses dolentes, les coses bones me les digui i bueno, sempre estarà el Salva, pues, estarà a ment de tots i sobretot a mi i a la meva família de donar rudo el valor que he tingut de ser jove i donar-me tantes oportunitats.
I si ja no havies fet suficients mèrits per suscitar l'interès d'equips grans, imagina't ara després de ser el millor jove de tota la Lliga CB.
Sí, no sé, ja... Això no ho sé jo, tampoc no m'interessa ara el que passa i, bueno, ara el que vull és disfrutar l'últim partit de l'Olímpic de la temporada amb la nostra gent, a veure si podem fer un bon partit i guanyar el València, que és un equipàs i bueno, intentarem passar-nos-ho molt bé tots els jugadors, disfrutar-ho molt i bueno, acabar bé la temporada.
I després ja hi haurà temps, no?, de parlar del futur o de veure aquest de part al futur.
Bueno, jo tinc un contracte amb el Joventut, tinc un contracte llarg que hem firmat l'estiu i estic molt content que el club diposités tanta confiança en mi amb un contracte llarg i jo sempre ho he dit que el Joventut estic molt bé.
Seria un problema per tu que algun club gran anés i pagués aquest milió i mig, més o menys, que hauria de pagar per fer-se amb el teu servei o tu prefereixes seguir al Joventut i complir aquest contracte que encara tens, crec que són 3 anys més, no?
No sé, ja es veurà. Jo, com he dit, que el Joventut pues, és el meu club, estic molt content i tinc un contracte i bueno, normalment els contractes es compleixen i no et puc dir ara què pot passar en el futur ni com acabarà en els anys, però ja et dic que jo estic molt content al club. El club crec que té molta confiança en mi i confia en mi en un llarg projecte com en altres jugadors ha fet i bueno, ja es veurà.
Escolta, aquest proper mes de juny, Guillem Vives, estarà o no al draft de la NBA?
Bueno, de moment estem a les, a les llistes inicials i encara tinc un període de temps per decidir si al final entrem o no i bueno, no és una cosa que em preocupi ara mateix, sinó que bueno, és una cosa més de gens i representants i bueno, ja es veurà en el període que tinc i bueno, però no és una cosa que em mogui molt i em preocupi, sinó que jo prefereixo més estar a la Lliga Endesa.
No tens clar encara, si et retiraràs o si acabaràs apareixent en el draft, encara no tens clar, eh?
No, ja ho veurem ara. Per ara, quan acabi l'any, doncs ja ho valorarem amb les persones del meu entorn, amb la meva família, amb el meu representant i ja ho valorarem, però de moment no. Ja dic que no és una cosa que em preocupi.
El que està clar, pel que diuen, és que serà un draft històric, que serà complicat sortir entre els primers noms.
No, això ja t'ho puc assegurar, que no. Dels primers noms no sortiré i bueno, crec que els drafts de la NBA doncs, hi van jugadors privilegiats, molt bons, de tot el món, i és molt difícil ja entrar-hi. I bueno, ja et dic que, sobretot aquest any, segons els rumors, doncs, hi ha jugadors molt bons, sí. i bueno, allà aniran a guanyar la millor ronda possible, i es veurà i ho seguirem.
Però et tira, no?, això de la NBA, com a qualsevol jugador professional, tard o d'hora, intentar provar aquesta aventura, no?
Bueno, fa il·lusió, però que jo personalment crec que primer pues, has de dominar la Lliga, has de dominar pues, una mica més a Europa i bueno, has de ser un jugador referent dins de l'àmbit europeu per donar el salt allà i personalment ho crec i bueno, no és en el meu cas ara mateix i bueno, ja, com et dic, ara estic molt bé aquí a casa.
Escolta, tornant a la Lliga Endesa, queda una jornada per acabar la temporada aquest diumenge contra el València Bàsquet de l'Olímpic de Badalona. Abans ja ho comentaves tu. Una pena, no?, quedar-vos a les portes dels play-offs.
Sí, la veritat que sí, que ens va fer molt... Ens va fer molta llàstima ja el partit de Cajasol, perquè potser era sí que era l'última oportunitat i bueno, perdre-ho en aquella forma amb un rebot ofensiu i ens va coure perquè són partits que durant la temporada també hem tingut, que com a Canàries també ens van agafar un pal mig i anem a la pròrroga, o partits igualats pues, que s'han decantat per als altres equips. I bueno, també crec personalment que no hem fet la feina a l'Olímpic, que si volíem estar a play-off pues, hauríem d'haver guanyat pues, molts més partits a la nostra casa i fer-nos una mica més forts. I bueno, dolguts, perquè jo crec personalment que ho podríem haver aconseguit. I bueno, ara ja a pensar al València, a l'últim partit, i a disfrutar-lo.
Jo crec que no hauria de ser així, però tu creus que la temporada tindrà un regust potser no tan positiu pel fet de quedar-vos a les portes de la Copa i també del play-off?
No ho sé, possiblement, perquè jo crec que com nosaltres, ja, nosaltres també ho veiem a prop i que ho tindríem que lluitar molt, i bueno, crec que són partits que la gent no veu que nosaltres anem més per de la taula i venen aquí que van per baix i estan jugant al descens, però bueno, al final som equips igualats, ells tenen molt bons jugadors també, i bueno, ja et dic que no ens sentim malament de no haver pogut guanyar aquests partits a casa, que eren molt importants, i bueno, també de perdre el nostre ritme de joc i la nostra identitat als últims partits de l'Olímpic crec que ens va fer mal, i no vam saber corregir això en aquests aspectes, però bueno, ara ja valorar-ho que per mi 15 victòries són moltes en aquesta lliga tan competitiva i personalment ara quan acabem la lliga ja farem el balanç, però ara m'agradaria puc dir que estem contents, però amb el regust de boca de que jo crec que podríem haver aconseguit entrar.
Acabo, Guillem. Parlant del teu exequip, volia preguntar també pel Prat, déu-n'hi-do quin tros de temporada que està fent, ja està a una victòria de la Deco Or,
La veritat és que és sorprenent. Aquesta generació de jugadors que està pujant, doncs jo sempre els he vist i tenen un caràcter especial, ja se'ls veu a la pista, molt competitius i juntament amb els veterans que hi ha, com el Roger Vilanova, l'Àlex Ros, el Piro, doncs han fet un grup magnífic i bueno, la veritat és que jo he anat a veure el partit de semifinal i a la quart i bueno, es veu que és un molt bon equip, amb un gran entrenador com és el Carles Durant, que cada any va demostrant pues que es supera cada any, això és increïble. I bueno, donar-li les màximes forces per guanyar aquest divendres, per si no guanya el diumenge, i bueno, si hi ha un cinquè partit, ja estarem allà molts jugadors del primer equip animant i jo estic segur que acabaran pujant.
La penya és una mina, Guillem.
Sí, sí, bueno, ja queda demostrat, no amb paraules sinó amb els fets, de cada any pues, surten i ja s'està fent molt bona feina i bueno, jo crec que això s'ha de valorar molt dins del nostre club. Bueno, estem sobrevivint gràcies a això perquè molts entrenadors estan fent molt bona feina de baix, els jugadors tenim moltes ganes també d'arribar i entrenem molt fort per l'oportunitat que tinguem aprofitar-la i així ho fem i bueno, ja et puc dir que pugen molt bons jugadors de totes les posicions i bueno, que vindran sonant noms segur.
Acabo. Et volia preguntar també per la Final Four, la vas veure? Què et va semblar?
Bueno, el primer partit, els dos primers partits no es vam poder veure, només la segona part del Barça-Madrid perquè viatjàvem. Bueno, em va semblar que el Madrid en el partit pues va agafar una dinàmica molt positiva i el Barça ja va entrar una mala ratxa i bueno, tots aquests factors, sobretot mentals, pues, els hi va passar i, i bueno, crec que la diferència de 40 punts no és la verdadera i bueno, després ja... Personalment a mi m'agrada molt l'entrenador del Maccabi, crec que és un entrenador amb moltes variants, amb molta riquesa tàctica i al final aquests partits tan igualats s'acaba pues, demostrant petits detalls i bueno, s'ha dit que el Maccabi amb el Rice va estar increïble i bueno, els va costar molt aturar-lo i al final va ser per mi un partit de bàsquet, s'ha disfrutat molt i bueno, valorar el bàsquet que tenim aquí a Europa perquè hi ha uns jugadors increïbles.
A veure si algun dia toca jugar-ne alguna, de Final Four, Guillem.
Bueno, ojalá. Jo, veure aquests partits per la tele pues, ja posen la pell de gallina, com, o quan ja fa un any ja deia ojalá jugués un partit olímpic, ojalá jugués molts minuts a la FB, ojalá jugués, per exemple, al Palau, al Real Madrid o a Camp de Unicaja, pues, ja ho deia, pues, cada any intentar mirar coses per aconseguir i bueno, pues, jugar una Final Four per tothom és especial i a veure si d'aquí uns anys puc dir que n'he jugat i si puc dir que l'he guanyat ja seria un èxit.
Doncs a poc a poc vas fent realitat els teus somnis i segur que et queden encara moltes coses per viure. Guillem Vives, un plaer, com sempre, ja ho saps, parlar amb tu aquí al Bàsquet al Dia. Enhorabona pel guardó, per la temporada i veurem què et depara el futur. Que vagi molt bé, una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies, cuida't.
Bàsquet al Dia.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Doncs un crac, Guillem Vives, dins i fora de la pista, molt de present i sobretot futur, però ja veurem si defensen els interessos del Fiat Joventut. El que està clar dia d'avui, almenys, és que encara té 3 anys signats amb la penya i que si algun club el vol, es vol fer amb els seus serveis, abans haurà de passar per caixa. I a tot això, seguim parlant de la CB i de la Lligandesa. Ahir, el Real Madrid va jugar i va guanyar el seu partit pendent de la 33a jornada de la Lliga Endesa. Madrid 81-72, Guipúscoa, la 31a victòria per l'equip blanc, amb la que s'assegura la primera plaça de cara als play-offs al títol de Lliga. Hem d'escoltar a Pablo Laso.
El tècnic blanc parla d'un partit on el Madrid ha aconseguit de nou guanyar i certificar la primera plaça.
Que era muy complicado de jugar, para mí como entrenador y para los chicos seguro, después de un fin de semana tan intenso, pero que es una doble alegría porque nos cierra el primer puesto de Liga Regular, somos campeones de la Liga Regular de la Liga Endesa, creo que eso tiene mucho valor, es algo por lo que has trabajado desde octubre, desde que el primer partido y hoy lo hemos cerrado, con lo cual estamos muy contentos de haberlo conseguido. Creo que el partido, faltos de gasolina en el último cuarto y bueno, y el Guipúzcoa Basket es un equipo que se agarra muy bien a los partidos y nos ha costado cerrarlo hasta el final, pero bueno, en ese sentido estoy muy contento de cómo han estado los chicos.
Un match que per Lasso ha estat dels més difícils de jugar.
Bueno, sí, uno de los más difíciles, normal, uno de los más difíciles. Eso, primero porque ha sido todo muy reciente, hemos tenido 2 partidos, este es el tercer partido en 6 días y con la emoción del fin de semana y bueno, era un partido muy complicado, lo era para mí como entrenador.
Un Pablo Laso que acaba parlant de les sensacions que tenen els jugadors després de la derrota en Euroliga.
Bueno, cuando para mí todas las derrotas son dolorosas, por supuesto la del domingo cuando has hecho una competición tan brillante en todos los sentidos en Euroliga y pierdes la final, pues es dolorosa. Entiendo perfectamente esa sensación de los chicos, yo también la tengo, pero creo que a mis jugadores les quedan muchos partidos grandes por jugar.
I el Barça, que està en joc des de 3:45, el seu partit pendent de la 33a jornada de la Lliga CB Lliga Endesa a la pista de l'Estudiantes.
I hem d'escoltar Marcelinho Huertas, que diu que s'ha d'oblidar la derrota de l'Euroliga i que aquest partit ha de servir per aixecar els ànims i tornar a guanyar.
Bueno, más que nada, con la decisión que tenemos de ganar la Liga. Hay que olvidar el golpe que hemos tenido la semana que pasó y seguir adelante, estar metidos en los partidos que tenemos esta semana para empezar, bueno, el playoff con dos victorias y volver a coger una dinámica positiva y seguir adelante. Yo creo que el equipo tiene que levantarse y, bueno, por suerte tenemos dos partidos antes que empiece el playoff para poder volver a ganar.
A Brasil le comenta la importancia de arribar al playoff en victoria.
Sí, por supuesto. Yo creo que llegar con alguna derrota de cara al playoff podría afectar un poquito el equipo y por eso la importancia de hacer buenos partidos esta semana.
I per la seva banda, Marko Todorovic, a la mateixa línia, destaca la importància de guanyar en aquests darrers partits que queden abans del playoff.
Sí, seguramente no tanta la importancia de lo que es la posición en la que vamos a llegar al playoff, pero sí por el ánimo, ¿no? Por el moral del equipo. Igual que el partido contra el CSKA, yo creo que nos ha ido bien para recuperar las sensaciones por el otro día que tenemos un mal día y, bueno, pues después de esto es importante volver al camino de victoria, sobre todo antes del playoff. Yo creo que hay que aprovechar estos dos partidos, bueno, pensando en el que próximo, el de Estudiantes, sobre todo para eso, para recuperar las sensaciones, hacer un buen partido e intentar prepararse y llegar lo mejor posible para el playoff, que es muy importante.
I parlant de la Final Four i parlant del Barça, ens escolta ara el bàsquet del dia el capità del Barça, que va aixecar la primera Eurolliga. Va ser el 2003 al Palau Sant Jordi. Rodrigo de la Fuente, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Bueno, hem de parlar del American Basketball Campus, que es fa del 27 de juny al 17 de juliol, però abans, escolta, no puc estar de preguntar-te si vas veure la Final Four de Milà, que suposo que sí, i tot el que va succeir, què et va semblar?
Sí, està, bueno, jo crec que està clar, no? Ja tothom vam veure que va succeir el partit. I bé, jo crec que ara el més important pel Barça és oblidar la Final Four i canviar el xip i pensar només a la Lliga Endesa i poder preparar-se bé pel el començament del playoff.
Ha de ser dur, no?, perdre 38 contra el Madrid en semifinals.
Sí, és dur, però també és dur perdre d'un a l'últim segon, no? I, bueno, el més important en aquest cas és oblidar el més ràpid possible i, bueno, com va fer l'equip, no?, el dia següent, està clar que és difícil jugar pel tercer i quart postos de la Final Four, però està clar que l'equip ha canviat el xip i és així com t'aixeques d'un cap un gol dur com aquest.
Escolta, com a exjugador, què ha de ser més dur? Perdre la 38 a les semis o perdre com va perdre el Madrid la final?
Doncs, home, jo crec que és molt dur els dos casos, no? Perquè quan arribes a la Final Four vols guanyar i sobretot els equips com aquest, com el Barça, com el Madrid, que porten un pressupost molt fort i tenen moltes esperances en aquesta competició.
Doncs veurem què passa a la propera, serà el 2015 a Madrid. Segur que tindrà moltes opcions, Madrid i Barça, per tornar a arribar al més lluny possible i lluitar pel títol tan preuat com és aquesta Eurolliga i que tu vas tenir la sort de guanyar-la el 2003. Ha plogut des d'aleshores, però segur que no oblides aquell dia al Palau Sant Jordi, no?
No, no, o sigui, mai, jo crec que mai m'oblidaré aquest dia i, bueno, està clar que és molt dur, és difícil, molt difícil. Han d'arribar moltes combinacions, que no arriben jugadors lesionats, que fas un bon torneig, perquè, bueno, pots arribar bé, però està clar que al final jugues un partit i la veritat que és difícil perquè arriben quatre equips de molt de talent i clar, només un puc al final guanyar, no?
I un Rodrigo de la Fuente, que avui també està aquí amb nosaltres al Bàsquet al Dia, per qui no ho sàpiga, és director i coordinador del Campus American Basketball, que se celebra del 27 de juny al 17 de juliol per nens i nenes de 12 a 17 anys i es fa als Estats Units, al Western Washington University, i la veritat, Rodrigo, és que les instal·lacions són espectaculars, eh?
Sí, és un campus molt maco, no? Es fa a una petita ciutat de Bellingham, a prop de Seattle, al nord dels Estats Units, a l'estat de Washington, i és un estat que conec bé perquè jo vaig anar allà a Washington State abans d'arribar al Barça, i és un campus molt maco. Els jugadors i els nens que, com tu vas dir, de 12 a 17 anys, al matí tens activitats d'anglès per millorar el seu nivell d'anglès, i a la tarda doncs farem una mica també de bàsquet, hi ha activitats també al cap de setmana, i bueno, la veritat que és molt maco i és una oportunitat molt maca de poder sentir una mica el que és un camp als Estats Units i una ciutat americana, no?
Activitats teniu programades un fotimer, però també és molt positiu que ho combineu amb 3 hores diàries d'anglès.
Sí, exacte. Sobretot també perquè aquestes 3 hores diàries d'anglès amb professors nadius i al final hi ha, bueno, tot tipus de material didàctic, pedagògic necessari per el curs. Un professor americà amb classes particulars de 2 hores per setmana i al final del campus tens un certificat, no?, del curs aquest. Mm-hmm. I, bueno, la veritat que està molt interessant.
Crec que des que arriben el 27 de juny fins que se'n van el 17 de juliol, totes les activitats són en anglès, per això, no?
Sí, totes en anglès, sobretot perquè, bueno, jo crec que... Bueno, jo vaig tenir l'oportunitat, no?, d'estar allà per 4 anys i, verdaderament, quan millores és quan tens l'oportunitat d'estar allà amb professors nadius i amb gent d'allà, no?
Uh-huh. Quants nens o entre nens i nenes hi ha límit de places?
Sí, bueno, no volem massa persones, no? Perquè sobretot perquè volem al final que si hi ha moltes persones, jo crec que al final el nivell i la qualitat del campus és pitjor, no? I bueno, de moment ja tenim gent que ja va anar l'any passat. Serà el primer any que jo vaig allà, però ja hi ha molts de la gent que va anar l'any passat que volen tornar. Mm-hmm.
Perquè tu estaràs un mínim de 10 dies, crec, no?, allà, amb els xavals.
Sí, exactament. Sí, exactament.
El preu, 3.900 euros, amb l'IVA inclòs, ho inclou absolutament tot, i no és poc. I a més, també un partit per anar a veure de la Women NBA a Seattle.
Sí, ja està inclòs tot, el SAU, l'Ajuntament, els traslats. Tenim moltes activitats, cada cap de setmana hi ha activitats. Tenim aquest partit de la WNBA a Seattle, que està més o menys a una hora del campus de la Western Washington University. I sí, hi ha molts d'activitats pels nens.
Una gran experiència, no?, pels nens, Rodrigo?
Sí, sense dubte, perquè, bueno, com tens l'anglès, tens el bàsquet, tens totes aquestes activitats i sobretot l'experiència de poder veure un campament americà dels Estats Units. No? Uh-huh.
Doncs una gran experiència pels nens, nenes de 12 a 17 anys per viure un campus com aquest, l'American Basketball Campus, del 27 de juny al 17 de juliol als Estats Units, al Western Washington University, que dirigeix i coordina Rodrigo de la Fuente. Rodrigo, gràcies per passar-te avui pel Bàsquet al Dia i també, escolta, enhorabona per fer feina pensant amb els petits, eh?
Sí, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, bona nit.
I per cert, que tothom que vulgui apuntar-se a aquest campus ho ha de fer entrant a campusbasket.com o també ho pot fer mitjançant la web de la Federació Catalana de Bàsquet, campusbasket.com o la web de la Federació Catalana de Bàsquet per apuntar-se i anar a aquest campus que dirigeix i coordina Rodrigo de la Fuente com és l'American Basketball Campus. Seguim. Hem d'anar amb la tertúlia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Del 27 de juny al 17 de juliol, campus de bàsquet i anglès a Estats Units. Si tens entre 12 i 17 anys i t'apassiona el bàsquet, no et perdis aquesta oportunitat. Amb la participació de l'exjugador del Barça, Rodrigo de la Fuente. Del 27 de juny al 17 de juliol, vine a l'American Basket Campus CBA 2014 a Bellingham, Seattle. Més informació a campusbasket.com i al 667-721-901.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
I per cert, que no ho hem dit, que si Guillem Vives és el millor jugador jove de la Lliga Endesa 2013-2014, Sergio Rodríguez, el Chacho, Premi Endesa pel base del Real Madrid. Tomàs Jofresa, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
I periodista Miquel Cardona, hola, Miquel, bona nit.
Salutacions, molt bona nit.
Doncs ens queden no masses minuts, la veritat, però vaja, tots vostres. I sobretot vull saber les vostres reflexions després de la Final Four amb la victòria del Maccabi. Tomàs.
Bueno, diria que una de les Final Four que jo recordo més, més emotives, més emocionants, amb més igualtat, tot i la derrota del Futbol Club Barcelona, però partits que el seu desenllaç final ha sigut sorprenent, ha sigut en molts casos amb molt bon bàsquet, i en el cas dels dos equips espanyols, del Futbol Club Barcelona com a equip català i del Real Madrid, doncs, bueno, jo crec que una Final Four dura que els hi deixa anar petjada, però que com sempre el món de l'esport has de ressorgir, has de fer un reset, continuar, i això us ho puc dir de primera mà, perquè nosaltres vam perdre amb el Joventut de Badalona una Final Four encara molt més dramàtica que la que ha perdut el Real Madrid, i al cap de dos dies precisament també teníem un partit de play-off, i bueno, has de fer un reset, has de continuar i seguir, doncs, pensant en tots els reptes que tens per endavant.
Miquel?
Home, jo crec que hem estat davant d'una final a 4 al nivell del Duomo, del Teatre de l'Escala, de la Galeria Vito Manuel II, és a dir, de llocs emblemàtics de Milà. Doncs la final a 4 ha estat a la seva alçada. El guanyador, doncs, com potser titulava el coach Xavi García durant aquell dia de la final, el millor equip de la temporada, que és el Real Madrid, va perdre contra el millor equip, o l'equip que va arribar en millors condicions, i ho va demostrar tant contra el Xesca com contra l'equip de Pablo Lasso, un Maccabi Electra i elèctric, no? En els moments claus, capaç de remuntar 15 punts a la semifinal i capaç també de donar-li de volta un partit, donar-li de volta no només al marcador, sinó al ritme de partit, de la mà de Rice, Smith, Hitman i companyia. Mm. Molt, molt, molt impactant per mi el joc de l'equip de David Platt.
De fet, el Maccabi ja va remuntar in extremis a semis contra el Xesca i pràcticament doncs, també va fer el mateix a la final contra el Real Madrid. Va ser una sorpresa per vosaltres que l'equip de la zona guanyés aquesta Eurolliga?
Avanti, Tomàs. Tu.
Bueno, en el meu cas, una sorpresa. Mira, amb una Final Four jo n'he jugat dues, mai res és una sorpresa. Poden haver sorpreses molt flagrants. Pot haver alguna Final Four amb la que hi ha una sorpresa enorme, molt gran i que sorprèn a tothom. Realment, jo imaginava, em donava la sensació que el Madrid podia guanyar, sobretot per la fortalesa que ha tingut durant l'any, però no pel joc que ha desenvolupat, sinó per ser capaços de desenvolupar aquest joc durant molts mesos. A més, amb molta capacitat de resolució. Però sí que és cert que una vegada arribes a la Final Four, per què no la pot guanyar el Xesca a Moscou? Per què no la pot guanyar el Futbol Club Barcelona? Per què no la pot guanyar el Maccabi, també? Diguem, relativament sorprès, i el que sí que us puc dir, com a opinió personal, que a més, tu, Òscar, coneixes molt bé, a mi em va saber greu que per molts factors, un d'ells per cap a on ha anat dirigit aquests darrers anys el joc i més concretament a la Lliga CB. M'alegrava que pogués guanyar el Real Madrid amb el sentit d'aquest tipus de joc que s'ha pogut desenvolupar, d'aquesta manera de jugar que han tingut, que tenen, perquè molts dels seus integrants o alguns dels seus integrants els conec. Algun d'ells, especialment el Sergi Llull, per mi, soc fan d'ell total, com a persona i com a jugador, i em feia una certa il·lusió que ell pogués concretament tenir un títol de Lliga Europea ja, no? Però, escolta'm, vam veure una final brutal, amb un Madrid molt correcte, amb alguns minuts de molt bon nivell, però amb un Maccabi que els va destruir, els va destruir.
Miquel, acabo amb la teva opinió, que no em queda temps. Digue'm.
Sí, no, jo simplement em va donar aquesta sensació, no? Sergi Llull va tenir el desencert de l'egoisme, amb aquell 0 de 6 en triples, però l'encert de la generositat amb 8 assistències, però no va ser suficient, no? Jo crec que al Real Madrid li va faltar fer palesa la seva superioritat física, sobretot amb un Maccabi on Skorchanidis va jugar només, no va arribar als 10 minuts, no? Però el Maccabi va fer un canvi de marxa en un moment determinat, que gira el ritme i que gira i dona David Platt pas al talent i a la valentia dels seus jugadors, i van demostrar que el gran bàsquet del Real Madrid que ha jugat durant molts mesos tenia també resposta en aquest Maccabi de Tel Aviv.
Doncs veurem què passa a partir d'ara, com ens afecta. El Madrid ahir ja sumava una nova victòria en Lliga i el Barça està jugant hores d'ara des de 3 quarts de 9 a la pista de l'Estudiantes, al partit pendent de la 33a jornada de la Lliga Endesa. Tomi, Miquel, una abraçada, cuideu-vos.
Adéu, fins la pròxima.
Moltíssimes gràcies.
Marxem, que el temps ens tira a sobre. Demà, mateixa hora, mateix lloc, més bàsquet al dia. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.